L'art d'educar, amb Isabel Gaià, Rosa Gairal i Dolors Sallés.
Un programa mensual en el que trobareu reflexions, orientacions i opinions diverses sobre temes d'educació.
No us el perdeu!
Bon dia i benvinguts a aquest programa. El programa d'avui, per ser el darrer de la temporada, serà una mica diferent, ja que us donarem a conèixer uns textos escollits sobre diferents aspectes de la relació entre adults i infants, ja sigui a la família, a l'escola o a la ciutat. Francesco Tonucci, autor d'aquests textos, és un investigador del Consell Nacional d'Investigació Italià, actualment jubilat actiu. Ha dedicat la seva activitat de recerca a diferents temes de l'educació, especialment infantil, i a la formació de docents.
Ha sabut veure els diferents problemes des del punt de vista dels infants, considerant-los sempre com a ciutadans capaços de contribuir de manera crítica a les decisions que es prenen a la seva ciutat. Amb això, aconsegueix suggerir-nos actituds més respectuoses amb els nostres fills, alumnes i joves, no tant per preparar-los per un futur millor, sinó per crear un present millor en el qual tant ells com nosaltres puguem gaudir d'una qualitat de vida més alta. I comencem amb un d'aquests textos. Aquest es diu Una escola il·legal. Un nen gitano arriba a l'escola a començar l'any escolar, com sol passar amb les poblacions nòmades. La professora el rep amablement a classe, es presenta, el presenta als companys i li presenta els companys. Una vegada finalitzades les presentacions, li indica quin és el seu pupitre i li diu: "Ara que coneixes la teva classe, pots anar a seure." El nen la mira, sorprès, i respon: "Però si encara no estic cansat." La proposta de la professora sembla lògica, òbvia. Si han de començar les classes, cal que tots estiguin asseguts, cadascú al seu pupitre. Però per què? Per què cal seure, per exemple, per escoltar la professora o per explicar-se el que ha passat el dia abans? Un professor, amb tota la seva bona intenció, porta a l'escola uns peixos comprats al mercat i els reparteix en plats de plàstic, un per cada nen primer de primària, per fer una observació científica. Un nen es posa a plorar desconsoladament. El mestre se li acosta, se l'ajup i li pregunta quina és la causa del seu plor, i el nen està assanglotant i diu: "No, me'l vull menjar, jo no me'l vull menjar." El mestre, atònit, respon: "Però tu creus que podem menjar-nos els peixos crus?" I el nen conclou: "No, però aquí, com que som a l'escola..." O sigui que aquí cola tot, es veu. Novament, l'escola és considerada un lloc estrany, on hi pot passar de tot, encara que el professor sigui bo i l'ambient acollidor i tranquil. D'altra banda, pares i professors consideren que és normal que als nens no els agradi l'escola, que no vegin l'hora que acaba el matí, que alliberin tota la seva energia durant el pati i que esperin les vacances impacientment. I no obstant això, els nens passen moltes hores al dia, durant molts anys, a dins de l'escola. Fa ja uns anys que es parla de ciutats dels infants. Parlem amb els alcaldes, tractem el tema a les juntes i els consells municipals, demanem que l'escoltin els nens, que s'aconsellem, que se'ls demani ajuda si els vol canviar i salvar realment la ciutat. No obstant això, les ciutats no són només dels nens. Hi ha moltes exigències i molt variades que cal satisfer. I així i tot, pensem que els nens sabran ajudar els alcaldes a governar millor. No seria ja hora de començar a parlar també de l'escola d'infants? El pitjor és que els nens tinguin sempre la idea que van a l'escola dels professors, dels adults, i no a la seva escola, no a una escola feta per ells, amb ells. El problema també és jurídic. Des del 1989, La Convenció sobre els Drets dels Infants té vigència també a les escoles i l'article 12 diu que els nens tenen dret a expressar la seva opinió cada vegada que es prenguin decisions que els afecten i que la seva opinió haurà de ser tinguda en compte en la mesura justa. A l'escola només es prenen decisions que afecten els nens, per la qual cosa caldrà demanar-los la seva opinió. Si no es fa, l'escola serà il·legal. I com podríem ajustar-se a les normes? Crec que es podria aplicar a les escoles el model que des de fa 16 anys proposem als alcaldes, també vinculats a l'article 12 de la Convenció amb el projecte, la ciutat dels infants a través dels Consells Municipals dels Infants. En les escoles de qualsevol tipus pot instituir un Consell dels alumnes. El Consell estarà format per uns nens i un nen de cada classe o de cada nivell, per uns escoles més grans. Els consellers seran triats per sorteig, per evitar qualsevol semblança amb les eleccions dels adults, i podrien canviar cada any. Cada setmana es dedicarà una hora a l'assemblea de classe, en la qual els nens podran debatre sobretot el que consideren que mereix un anàlisi, una crítica o una proposta. El Consell es reunirà periòdicament, per exemple, cada 15 dies, amb un professor que seguirà l'experiència. El Consell debatrà els temes que presenten els nens de les diferents classes i, amb l'ajuda de l'adult, tractaran especialment dels temes de la vida escolar que ells mateixos consideren més crítics, proposant solucions. Les propostes es presentaran al director de l'escola, que les examinarà i les haurà de tenir en compte. Probablement això no solucionarà el problema de l'escola, però ajudarà els nens i nenes a sentir-se una mica més en la seva escola i no en la nostra escola. Això es deia ja La nova responsabilitat, això deu ser un llibre del Tonucci, a l'abril del 2006.
Ara llegirem un article que porta per títol Els infants reeduquen els adults, els vianants primer. El Consell dels Infants de Roma, al final del primer any de treball, va redactar un document a l'alcalde que començava així. En aquests últims temps, a la ciutat s'ha posat de la banda dels cotxes exclusivament. És hora de canviar les coses. Cal respectar els drets dels vianants per damunt dels drets dels cotxes. Així, l'Ajuntament es posarà del costat dels nens. El document demanava a l'Ajuntament que engegués una política a favor dels vianants, encarregant-se que hagués passos de zebra ben visibles, cruïlles segures, si és possible elevades al nivell de les voreres, voreres ben cuidades i lliures d'obstacles i netes, i sobretot que es posessin multes a aquell qui no respectés la prioritat dels vianants en els passos de zebra. Conscients de la dificultat de la seva petició, els nens van afegir al document una promesa. Si els governants es comprometien a fer el que ells els demanaven, els nens els ajudarien, sensibilitzant i reeducant, fixeu-vos bé, els pares i els adults del seu barri. Amb aquella finalitat, el Consell dels Infants va projectar la campanya Els vianants primer, articulada en quatre activitats. En primer lloc, van intentar conèixer l'entitat i la gravetat del fenomen. Llavors, els nens, proveïts d'una sèrie de fitxes, es van situar per parelles al costat dels passos de vianants i van prendre nota de quants cotxes i motos respectaven la prioritat dels vianants en mitja hora i de quants no ho feien. En explicar aquesta experiència, una nena va dir: «Estem sorpresos i indignats. Sorpresos per la quantitat d'infraccions que observem i indignats perquè els que violen la norma eren també els seus pares, els seus professors i fins i tot els cotxes i les motos de la policia municipal». Com a segona activitat, els nens van proposar la redacció d'un manifest de protesta. Com a tercera, la multa, com a tercera activitat, van proposar la multa moral als cotxes i a les motos aparcades a la vorera o als passos de zebra. En la multa deia: quin exemple! Heu aparcat en un espai reservat als vianants, i jo per on passo? Acompanyat de la firma i de l'edat del nen o nena que havia estat veient-ho, això. Com a última activitat, els nens es van comprometre a reeducar els seus pares, convencent-los, obligant-los a aturar-se enfront dels passos de vianants quan anaven amb ells al cotxe. Però tement que quan no hi fossin presents els pares s'oblidarien de fer-ho, van demanar un adhesiu amb l'inscripció «Recorda la teva promesa, els vianants primer». Aquesta campanya es va proposar a Roma ja fa 3 anys, o sigui que era el 2006 perquè ens situem, i ja hi han participat quasi 20.000 alumnes i havien participat de l'escola primària. El govern municipal de Roma va aprovar les peticions dels nens i nenes i va prometre que estudiaria com fer respectar la norma que defensa la preferència dels vianants en els passos de zebra. No serà fàcil, entre d'altres coses, perquè és una norma que no es respecta a cap ciutat italiana. Però podran els polítics romans esquivar la seva promesa i la seva responsabilitat si els infants de la ciutat ja treballen amb èxit per modificar les conductes dels seus pares? I parlant de pares, una mare va dir en una reunió: va arribar un moment que quan m'aturava el pas de vianants em sentia orgullosa i quan no ho feia em sentia miserable. Mirava aquell adhesiu sobre el tauler de control i sentia la mirada del meu fill encara que fos a l'escola. He sentit una emoció formidable. El meu fill m'estava ensenyant alguna cosa i això havia canviat la meva conducta. Publicat a Nova Responsabilitat el juny de 2006.
L'article que us llegiré ara es titula «Tremolava com un 25». Un bon dia, la mestra del meu germà petit va cridar la nostra mare per a una entrevista urgent. L'endemà la mare es va presentar a l'escola i la mestra li va ensenyar el quadern del meu germà molt preocupada per una frase que ell havia escrit i que ella no aconseguia entendre, cosa que la feia dubtar sobre la salut mental del nen. En una redacció, el meu germà havia escrit un moment de por en un moment de por la frase següent: tremolava com un 25. Afortunadament, la mare ho va entendre de seguida i li va explicar a la mestra que el nen feia referència a un model de tractor Fiat que portava aquell número, potser una referència als cavalls del motor. Un tractor de petites dimensions i que efectivament vibrava notablement. Cas resolt. I els dubtes sobre la salut mental del meu germà van quedar en res. Però en realitat, quin era el problema? Doncs el problema era que el meu germà petit tenia per davant 3 germans, tots ells interessats en l'art i la literatura, i que, per tant, resolien satisfactòriament les propostes escolars per a més alegria dels seus mestres. Ell, en canvi, tenia una única i gran passió: els motors. I així com jo coneixia els pintors de la meva ciutat i visitava la biblioteca pública, ell coneixia tots els mecànics de cotxes i motos i bicicletes. Els 3 germans grans discutíem sobre si va ser més elevada la civilització grega o la romana, si era millor Rafael o Miquel Àngel. Ell, per la seva banda, sabia distingir pel soroll del motor la marca i la cilindrada de totes les motos que circulaven pel carrer i era capaç de desmuntar un motor o construir un receptor de ràdio en un paquet de cigarrets. I quan a casa encara no hi havia entrat cap mitjà de locomoció que no fos una bicicleta, ell va comprar de segona mà 2 vells ciclomotors trencats, els va desmuntar i amb els 2 en va fer un que funcionava. Avui és un professional excel·lent que fins i tot ha patentat algunes solucions creatives en el seu camp. I potser algú gosarà dir que era menys intel·ligent que nosaltres. Imagino que no. Però per a ell l'escola va ser sempre un malson. I no tan sols per culpa del 25, sinó perquè l'escola li demanava coses que ni li interessaven en absolut. I a més, perquè l'escola no estava interessada en allò que ell sabia fer millor. En allò en què era un autèntic expert. Les seves qualitats, allò en què destacava, no interessaven els seus mestres i, en canvi, sempre havia d'afrontar-se a les seves llacunes. I potser no seria just demanar que l'escola, tan propera als nens amb vocacions literàries, tinguin també en compte els nens que tremolen com un 25? N'hi hauria prou amb disposar, disposats a l'escola a classe, les contribucions de tots els alumnes i a treballar amb aquest material ric que porten de casa, dels seus interessos, dels seus jocs i les seves cultures. Quants nens, especialment de les classes socials més desfavorides, tenen capacitats excel·lents de manipulació i competències psicomotores? Si a les nostres escoles, a més de biblioteques i sales de dibuix, hi hagués també petits tallers amb motors per desmuntar, petits horts per cultivar i animals per cuidar, potser molts nens s'hi veurien reflectits i tots, mestres i alumnes, gaudirien d'un ventall de competències més ampli i de contribucions més riques. Aquest article va estar publicat a Quaderns de Pedagogia el gener de 2007.
Jugar i tenir joguines. Ja hem parlat de la importància dels primers anys de vida i de l'experiència del joc en el desenvolupament de l'home i de la dona. Del fet que jugar bé, dedicant-hi temps, és garantia d'un bon desenvolupament. I això significa que qui hagi pogut jugar molt i bé serà un adult i, per tant, un ciutadà millor. Valdria la pena, doncs, que les ciutats previsores invertissin en recursos que permetessin que els seus nens juguessin bé, de manera que el dia de demà siguin adults serens, sans i productius. Per jugar bé cal ser lliure, cal gastar poc o res i cal estar en companyia. D'aquests principis es desprèn, abans que res, que no es pot jugar sota vigilància amb control o acompanyats. Això d'acompanyar el nen a jugar és una contradicció. És evident que es pot i s'ha de jugar amb els fills, si resulta divertit tant pel nen com pel pare o la mare. Però això només és un aspecte del joc. Els nens necessiten jugar amb altres nens i sense control directe de l'adult. Només així podran viure les experiències fonamentals de l'aventura, del descobriment, de la sorpresa, de l'obstacle i del risc. Si un adult hi està present, aquestes experiències són impossibles. No perquè els adults no siguin bons educadors, sinó precisament perquè són adults i perquè la seva missió és la de tutelar els nens i nenes, proporcionar-los ajuda i resposta. Jugar costa poc o gens. Només cal tenir ganes de jugar i una mica de fantasia. Dues dots que no falten a cap nen. I les joguines? Les joguines haurien de ser instruments per jugar. Sovint són innecessàries, perquè la fantasia dels infants transforma en elements de joc simples objectes quotidians o transforma en materials naturals o de fàcil adquisició en joguines. Durant la meva infantesa, gran part del temps destinat al joc el dedicàvem a la construcció de joguines, per les quals usàvem el material de què disposàvem. En el nostre cas, canyes, glans, panyoles de blat de moro i molt de fang. Sempre he pensat que el fang és la millor joguina del món, perquè no és res i pot convertir-se en tot. Humanets, plats i gots, cotxes, boleres... Els nens del Tercer Món, de l'Àfrica del Brasil, tenen una traça magnífica per transformar una joguina, el que troben entre la brossa, siguin llaunes de metall, caixes d'embalatge, ampolles de plàstic, etc. A molts pares d'avui en dia, que semblen haver oblidat completament la seva infantesa, sembla que les joguines els resultin útils no tant perquè juguin els fills, sinó perquè substitueixin a ells. Com que el nen no pot sortir a jugar amb els amics, se li compren moltes joguines. Com que estem poc temps amb ell, li comprem les joguines més cares. La joguina està adquirint un paper quasi expiatori. Ens ajuda a superar el sentiment de culpa. En una societat consumista com la nostra, sembla que si gastem més, demostrem més amor pels nostres fills. Però si ens deixem guiar pel desig de fer-los feliços, n'hi ha prou de gastar poc i regalar-los un bloc de 25 quilos de franc o joguines semblants, amb els quals pugui jugar molt i amb molts altres nens, com ara pilotes, nines, titelles o jocs de construcció. Nova responsabilitat del maig del 2006. Hi ha un nen amb unes ulleretes, hi ha un acudit amb aquest, escrit, eh? Hi ha un nen amb unes ulleretes, tot pentinat i mono, i que li diu amb un altre així com a més desgarbat, que va mig brut, etc etc. Li diu, ensenya'm a fer joguines tan boniques i jo t'ensenyaré a fer divisions. I aquell pobre nen se'l mira volent dir què diu, ara aquest, aquest no sap què diu.
El proper article de Francesco Tonucci, que llegirem ara, ens trasllada a la crisi, a la nostra crisi econòmica i social. L'article el va titular Vivim en temps de crisi. I diu, una combinació nova de forces promogudes per l'economia, les polítiques neoliberals i la globalització hegemònica han desequilibrat la delicada relació entre l'econòmic i el social, entre l'individual i el col·lectiu, entre el que és privat i el que és públic. El ciutadà ideal és aquell que consumeix. Aquest és el que considera ell, que és el ciutadà ideal, que es considera, no ell. George Bush, immediatament després de l'atac a les Torres Bessones, com a mostra de solidaritat, de compassió i d'unitat nacional, va demanar als ciutadans nord-americans que no deixessin de consumir ni de comprar. Però si passem de les reflexions de política general a les nostres experiències quotidianes, reconeixerem aspectes encara més inquietants de la crisi. La nostra és probablement la primera generació de la història que no s'està fent càrrec del destí dels que vindran al darrere. La història de les nostres famílies mostra la contribució dels besavis, avis i pares que han afrontat esforços i fatigues enormes. Han deixat o van deixar els seus països i les seves famílies per emigrar lluny, a altres països, sense conèixer-ne ni la llengua ni les costums. Han treballat com animals a les mines, a les obres, amb horaris i condicions ambientals que a nosaltres ens resulten incomprensibles i intolerables. I tot allò quedava justificat amb l'esperança que els seus fills i els seus nets podrien viure millor, amb més comoditats, amb oportunitats per estudiar i la possibilitat de viure amb les seves famílies. Ells havien marxat i pensaven que això no s'havia de repetir. Amb els seus sacrificis, els nostres predecessors han aconseguit modificar la nostra vida. Han aconseguit crear unes condicions en què la nostra esperança de vida ha augmentat més de 10 anys. Tenim més luxes, més salut, més cultura, més riquesa. I què és el que està fent la nostra generació? Estem destruint conscientment, per descomptat, d'informació no ens falta, el món en què vivim, i estem creant per als nostres fills i els nostres nets unes condicions de vida pitjors que les nostres. Investigacions europees recents han determinat que la contaminació atmosfèrica està provocant una disminució mitjana de l'esperança de vida de 9 mesos. Els nostres fills hauran de viure en un ambient en què serà més fàcil morir de càncer a causa de la contaminació atmosfèrica i on serà més probable patir afeccions cardiovasculars a causa de la immobilitat a la qual condemnem els nostres infants, sigui al davant del televisor o de l'ordinador. Deia un cap dels indis iroquesos. Nosaltres mirem cap endavant perquè una de les principals missions que ens ha estat assignada als caps és garantir que totes i cada una de les decisions que prenguem tinguen en compte la prosperitat i el benestar de fins a la 7a generació que ha de venir. Jo no dic 7 generacions, però per descomptat els nostres avis tenien la vista posada molt lluny i programàvem la vida de diverses generacions. Eren capaços d'invertir en un futur dels quals ells no gaudirien, però del qual es beneficiarien els seus fills i nets. Avui, a la vista de qualsevol problema o necessitat, es demana la intervenció de l'autoritat, de l'administració. Ningú no belluga un dit. I així ens adaptem als ritmes de la política. Ja no són les 7 generacions del cap iroquès, ni les generacions futures dels nostres avis, sinó els 4 anys del polític que hem triat per representar els nostres interessos. I el polític ens explica que, de fet, els 4 anys es redueixen a 2 perquè el primer any cal ambientar-se i analitzar la situació i l'últim preparar-se per a les eleccions següents. Estava escrita nova responsabilitat a l'octubre del 2005.
És actual, eh?
Aquest article és tret del llibre Amb ulls d'avi, també de Francesco Tonucci, que es va editar el 2009, i es diu Els avis. Fa unes setmanes, a Amèlia, Umbria, es va celebrar un congrés molt particular amb el títol Avis i nets. Jo vaig intervenir fent una crida amb els meus col·legues avis a tasques de gran responsabilitat i invitar-los a una recuperació necessària del terreny perdut. Vaig assenyalar que la nostra generació, m'incloc, malgrat que en sóc un representant jove, calia atribuir-li grans mèrits, però també grans responsabilitats, des de la Constitució italiana a la corrupció de Tangentopoli, de la reconstrucció després de la guerra a la destrucció del medi ambient i de les ciutats, dels grans ideals al passotisme i a la droga, dels sacrificis de la postguerra a consumisme desbordat. Hem fet molt i ens hem equivocat molt. Tenim una obligació amb les generacions joves, amb els nostres nets. El 1968 va néixer a Roma un moviment anomenat Agafades, format per pares, estudiants d'escola secundària, que es plantaven a les portes dels instituts per defensar els seus fills dels atacs de les bandes feixistes. Crec que els avis hem de fer alguna cosa semblant per a defensar els nostres nets del consumisme i de la soledat. D'aquí tres propostes concretes. Primera, ensenyem-los a jugar. Ensenyem-los a usar les eines, a triar els materials, a construir joguines, a preparar-les quan es trenquen, a reparar-les quan es trenquen. D'aquesta manera, els regalarem el gust per la invenció i la construcció i ens rebel·larem contra la lògica perversa de l'usar i tirar i de l'acumulació de joguines incapaces ja de donar joc. Segon, inculquem-los el plaer per la lectura. Dediquem el nostre temps, els avis, a diferència dels pares, tenen temps, a llegir els infants, apassionar-los per la lectura, posant-los en contacte amb l'encís dels contes, de les aventures, de les poesies. Llegir llibres sencers una mica cada dia. D'aquesta manera els farem el regal més gran de tots, els de les ganes d'aprendre i el de la cultura. I tercer, deixem-los sortir de casa per jugar amb els amics. Avui dia, els cotxes i els perills socials creen un obstacle objectiu a l'autonomia dels nens. Si els avis fossin al carrer i poblessin els carrers, podrien tornar la llibertat als nens i la seguretat a l'entorn. Així els nens, tots, no tan sols els nostres nets, recuperaran l'emoció que suposa ser autònoms, la possibilitat de buscar-se els uns als altres i de conèixer-se, de jugar plegats, de descobrir el món, de preparar-se per a un món que volem que sigui millor que el que els hem deixat. Doncs bé, amb aquests textos ens acomiadem de tots vosaltres i esperem retrobar-nos a la propera temporada. Fins aquí aquest programa de l'Art d'Educar. Ara us deixem amb l'informatiu amb l'Alfonso Reig. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. La Rosa Gairal, l'Isabel Gaià, l'Anton Vidal, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon estiu.
Molt fins bé. Aviat.
Exacte. Ja es veurem.
Bones vacances.